Mare meva, quin vespre.
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain. Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a Ivetra Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam.
Que repiquin!
El dia amb Marta Grau.
I 5 minuts i ja tercera hora de programa. Aquí al dia s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tens calor, Xisco Nadal, en aquest moment?
Aquí no, perquè tot Balear ja sap que l'estudi de Vetres Ràdio, na Marta Grau i jo han creat un refugi climàtic. No vos vull enganar, aquí s'està beníssim. Però surts només 6 metres més cap allà, traspassa les passadies d'Ivetra Ràdio i està al mig l'infern.
De fet, Ivetra Ràdio té una zona on sí que entra un poquet del que seria baf d'esquerrer, no? Que és l'accés a l'entrada. Just quan t'estàs creuant, també l'aire del carrer.
Perquè Ivetra Ràdio té com a dues ales.
Sí, té dues ales, exacte.
És com la Casa Blanca, l'ala est, l'ala oeste, i al mig...
On són nosaltres, l'ala oeste?
Crec que nosaltres estem a l'oest. I quan traspasses d'una ala a l'altra, topes en la realitat d'esquerrer, i et cert que tens una mica com a de xoc climàtic.
Per això jo crec que tindria molt de sentit tenir aquest invent que han fet al Japó. És un dels temes que just hem presentat a l'inici del nostre programa, el sumari, el nostre habitual i famós de què parla tothom. Idò, és això, una original solució contra la calor dissenyada al Japó, una gelera per humans.
Al Japó, les darreres setmanes s'han superat els 40 graus a diversos punts del país. Ja han trobat una nova manera de combatre la calor extrema. I no, no és un aire condicionat portàtil, és una mena de gelera per humans. Es diu Dohiemon Box i és una cabina refrigerada on una persona pot entrar, asseure's i refrescar-se en només 5 minuts. A l'interior, la temperatura es manté al voltant dels 15 graus, mentre uns dolls d'aire a només 5 graus es dirigeixen a cap, coll, espatlles i esquena, que serien les zones que ajuden a refredar el cos més ràpidament. L'invent està pensat sobretot per protegir els treballadors que passen hores continuades sota el sol o en ambients molt calorosos, com ara obres, fàbriques o grans esdeveniments a l'aire lliure. La cabina té 3 nivells de refrigeració, s'apaga automàticament al cap de 20 minuts per evitar un refredament excessiu i, a més, incorpora rodes per poder-la traslladar fàcilment d'un costat a l'altre. També consuma aproximadament la meitat d'electricitat que un aparell d'aire condicionat portàtil. Ara bé, no és precisament econòmica. Aquesta gelera humana costa prop de 8.000 euros i de moment està dirigida a empreses i institucions. I des que es va posar a la venda, aquest abril ja se n'han venut prop de 150 unitats al país nipó. No sé si tu, Marta Garau, que ets una dona molt de gadgets, t'animaries amb aquesta gelera
per
humans.
Només s'han venut 150 al Japó.
Home, també és una situació és una solució una mica radical.
I un poc extravagant, perquè imagina't, a mi me recordo tenir això on ho poses,
en Walt Disney, quan el varen criogenitzar...
Mai el varen criogenitzar, és una llegenda urbana.
És la llegenda urbana de Walt Disney, però hi ha gent criogenitzada,
sí,
que, no
sí.
Que no s'hi dirà Walt, però se pot dir Perico, i està congelada a l'espera que la ciència avanci. Me recordo una mica en això.
Exactament.
Tu tens contrastada aquesta dada d'en Walt Disney?
Ara mateix te la cert, però sí, és una de les grans...
No faran recerca en directe, però tu que ets Walt Disneyista...
Sí, és una llegenda urbana. Walt Disney mai es va crionitzar.
Una llàstima.
Sí,
perquè a mi, si qualcú si haguessin de ressuscitar qualcú...
Mira,
tot i que Walt Disney té un passat una mica fosc,
eh? Ara t'anava a dir. No era, com se diu en castellà, oro todo lo que reluce respecte a Walt Disney, és veritat, perquè a més diuen que era un home molt autoritari, home per generar tot aquest imperi,
clar.
I que no era tot de cartoons, ni molt manco, en el món de Walt Disney. En tot cas...
Però tot de cartoons. Estic meravellat.
Són les 11.
Amb aquesta frase
feta. És la nostra hora de magazine. És quan poden tenir una petita llicència, no? Per fer l'actualitat més desenfadada. Per cert, he fet una recerca. Aquesta sí que l'he fet en directe. D'invents que s'han fet al Japó, perquè aquesta gelera sí que m'ha cridat l'atenció, però he mirat més si hi havia altres invents destacats del Japó. Te diré alguns. L'anestèsia, els fideus instantanis, aquesta és molt interessant, l'ordenador portàtil, la impressió en 3D, els telèfons en càmera, el pal selfie amb el qual ens fem les fotografies... el karaoke, aquesta no te sorprèn. O el trembala, o sigui, fixa't si hi ha coses que s'han inventat al Japó.
Home, karaoke, trembala, per mi són tot meravelles. Però, la pregunta és, tu què tens possibles? T'animaries aquest art de 8.000 euros
no.
amb una gelera d'aquest tipus?
No tenc tanta calor. Ja he dit que abans tenc un truc molt més fàcil, si teniu molta calor i no sabeu què fer, obres la teva gelera, fiques un poquet escosset, el manco aguantes uns segons i tens el mateix efecte que si tinguessis aquesta gelera a casa teva sense... gastar-te 8.000 euros.
La teva gelera està a 15 graus.
Està...
Perquè te faci l'efecte d'aquesta gelera japonesa.
No, està a la temperatura que toca, que ara mateix no sé quina és.
A mi aquestes coses em donen mal rotllo, però. Ho dic perquè jo, que som un nen dels 80 i que vaig veure La cabina de Mercedes
amb el José Luis López Vázquez,
a mi aquestes coses... O, per exemple, ho dèiem abans...
Sí, perquè no pots tenir claustrofòbia aquí, eh?
Lo de fer uva, que te tanques en aquella cabina... Sempre m'ha donat la sensació, supos que força de mirar pel·lícules on la gent se quedava atrapada...
Una gran pel·lícula de terror seria no poder obrir aquesta gelera, no? Imagina't, en un espai tan petit...
Quanta de gent han mort i han assassinat a una sauna? Això és típic de primer de thriller. Te posen la sauna a les totes, te posen a lo que seria la porta, te posen una barra perquè no puguis obrir i tu t'estàs allà fonent.
Sempre posen aquesta barra transversal.
Te fons com si fossis plastilina. I a mi me faria una mica de... Si he de morir, no m'agradaria morir tancat.
No, a mi tampoc, la veritat, no? La claustrofòbia i que passi el temps,
si
i les hores,
xitxos,
i els
si
minuts...
Si m'he d'elegir... M'estim més morir a camp obert, si pot ser. Vull dir, perquè morir allà com a reclòs ha de ser una mica complicat.
Què t'assembla si compartim històries, testimonis personals de superació, que a més són testimonis que poden ajudar moltíssimes persones i de temes en concret que necessiten de moltíssima visibilitat? Avui us vull explicar la història d'en Carlos. Ell és un jove que va néixer amb acondroplàsia i va trobar la necessitat d'explicar a la gent, als seus amics, al món en general i sobretot als infants la seva condició, i va voler fer-ho de la manera més original. Veiem un bossi de la seva història.
Carlos nació, los médicos del hospital se dieron cuenta de que él no iba a crecer como los demás. Carlos fue sumando años, pero se quedó siempre más bajito.
Y ahora que eres mayor, aunque seas pequeño, ¿qué vas a hacer en la vida, Carlos? Le preguntaron sus amigos. ¿Serás mago? ¿Trabajarás en un circo?
Carlos no quiere ser mago y tampoco quiere trabajar en un circo.
Descubre a qué se dedicará Carlos a través de este cuento inclusivo para dar visibilidad a las personas con acondroplasia.
Carlos Mar Torre va decidir juntar-se a la seva padrina jove, pedagoga i orientadora per escriure un conte on pogués explicar el seu dia a dia i, sobretot, la seva condició de forma més propera a nins i nines.
Aquí el tenim, el saludam. Carlos, bon dia.
Moltíssimes
gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Hem compartit algunes de les il·lustracions en color de Mariana Perella, un conte que, com hem explicat, vol donar visibilitat i acostar a tots els públics aquesta condició genètica que afecta una de cada 30.000 persones. D'on sorgeix, Carlos, aquesta idea d'explicar-la, però a través d'un conte?
Bueno, la Pilar és pedagoga, jo soc mestre a Madrid, i bueno, ens van adonar que no existia ningú conte que parlessi de la acondroplàsia, i bueno, es van escriure i es van publicar en una editorial que es diu Carambuco i que va confiar plenament en nosaltres, i res... Així va sortir la idea ràpidament.
Jo vull, Xisco, que tothom se pugui anar acostumant en aquesta paraula acondroplàsia, perquè durant molt de temps s'ha parlat d'enanisme, s'ha parlat de termes que han fet moltíssim de mal, aquí hem donat visibilitat a l'acondroplàsia més d'una vegada, a través de fins i tot influencers des de Madrid, des d'altres ciutats que explicaven, no?, aquesta condició. Crec que començar a parlar bé de l'acondroplàsia és molt important.
Clar, parlar bé i també donar-la visibilitat, no? Quan una cosa es coneix, quan una cosa es visibilitza, es pot parlar d'ella més millor, saps? És com quan una cosa no té nom, quan una cosa no es anomena de cap manera, no es pot visibilitzar. Doncs parlar bé, parlar d'acondroplàsia, de persona de talla baja, no d'enanisme, no de nanito, no de... aquestes paraules que sonen malament. Sí, totalment.
Per Arudena Marta, per fer pedagogia, com t'agrada que se refereixin a la teva condició genètica? A condroplàsia o talla baixa?
Seria, està bé, de
seria un nomenclàter, ho dic perquè jo què sé, no, és que és baixet, no és baixet. És que és petitet, tampoc petitet, clar. O és que és nan, tampoc no sé, a vegades les paraules poden fer més mal o poden emprenyar més... que no una mirada, de vegades.
Totalment. Moltes vegades, ho parlava amb la meva cosina l'altre dia, moltes vegades posam el diminutiu a una paraula com negrito o enanito o... No, aquestes paraules s'han de dir bé. Persona de talla baja, persona amb acondroplàsia, persona amb un trastorn genètic, com vol dir-ho, saps? Però sí, s'ha de dir bé.
M'agrada perquè el llibre parla d'educació, és explicar la acondroplàsia, però als nins petits, no? Quanta falta fa educar bé a la acondroplàsia? Perquè si tu ja saps el que és, si tu has crescut, no? Sapiguent a què s'enfronten aquestes persones, si tu també tens l'empatia necessària per entendre, no? Aquesta situació, és una pedagogia molt necessària. M'agrada que estigui enfocat precisament a la infantesa.
Clar, es tracta de visibilitzar de que els nens... puguin veure que una persona com jo podem fer totes les coses com vosaltres
sense limitacions.
Adaptacions i tot allò, però jo sóc mestre, jo tinc una casa, puc viure normalment, no, de forma normal, i clar, pues, això ha de veure els nens.
Clar, parlant dels infants, dels nins, que també és una etapa de sa vida com a molt cruel, sa diferència està com a més penalitzada, tots sí, en aquell moment volen formar part d'un grup, volen ser homogenis, i clar, precisament a tu te va tocar no ser homogeni, te va tocar ser diferent de classe. Tu això com ho has viscut, com ho recordes?
Bueno, pues al... Ui, he canviat, bueno. Pues al principi, bueno, pues aprendes, no?, que... más en la infancia, de cuando tú eres más pequeño, de infantil o primaria, bueno, pues no hay problema, ¿no? Porque los niños te acogen, porque al final no tienen esa contaminación adulta de lo diferente es feo, lo diferente es malo, sino que, bueno, es más en la adolescencia, ¿no? Cuando llegas al instituto es cuando, pues ahí sí que te meten más caña, porque a lo mejor esa construcción de la personalidad en el adolescente hace que para yo sentirme bien me tengo que meter con el otro... para yo construir mi personalidad o ser el popular del grupo, me tengo que meter con el otro, con el diferente, y así como que el resto me mire mejor a mí. Pues ahí en la adolescencia sí que fue más complicado, ¿no?, en el instituto. Pero en digamos, en la etapa del colegio no.
Que m'imagino, Carlos, que segur que vas tenir episodis de tot tipus. Gent que, evidentment, va ser cruel com expliques, però també gent que te va donar suport o que va lluitar perquè no hi hagués aquestes diferències, ni aquestes... No, ni aquestes situacions tan dures, no?, que a vegades un ha d'enfrontar.
Sí, yo muchas veces cuando hago charlas en colegios, porque hago charlas de vez en cuando, yo les pregunto a los niños, ¿cómo hay que tratar a una persona con acondroplasia? Y la respuesta es normal. O sea, no quiero que me trates mejor, quiero que me trates igual que al resto. Quiero que cuando vayas por la calle no me hagas fotos, no quiero, perdón, que te rías de mí, no quiero que me señales, no quiero que tú, siendo un adulto, si tienes un niño y tu hijo me señala, te rías con él de mí, ¿sabes?
No me... Vull pensar que això no passa.
Pues pasa.
Sí que pasa.
Sí, pasa.
¿Y encara ara? ¿O vols dir que te refereixes a anys enrere?
Todos los días yo cuando salgo a la calle, algo de esto ocurre. Algo de esto ocurre. De hecho, yo qué sé, el otro día salí de fiesta con unos amigos. Sí que es verdad que por la noche la cosa se complica, ¿no? Con el efecto alcohol las cosas se complican, pero sí, ocurre. Por eso te digo que esa...
Perdona, pero me deixes bocabadada. No, i t'ho he dit de tot cop. O sigui, me sembla increïble, perquè, clar, dius, això ocorre, i ocorre en persones adultes, m'imagino, no només en infants, que pots tal vegada,
bueno,
no?
Bueno, al final, el niño, si te señala, pues bueno, pues es normal, ¿no? Porque al final...
Però el niño ha de tenir una educació al darrere. Eso. Aquests episodis que te refereixes, que has patit recentment, perquè ho deies d'una manera molt sovint, com si fos habitual, te refereixes a recentment, i a més, en persones adultes.
Sí, claro.
No joves ni adolescents,
no,
o de tot.
A ver, hay de todo. Pero lo que te digo, a mí me parece más grave que venga de un adulto que de un niño, porque un niño al final, pues bueno, le sorprende ver a una persona tan baja y decir, uy, ¿qué es esto? Me descoloca, le señalo, me río, tal. Pero que venga de un adulto, la risa, la burla, la foto, ahí ya, pues, es peor, ¿sabes?
Clar, en aquest vídeo que hem mostrat i que hem pogut escoltar passar ràdio, parlaves de que te demanaven què seràs quan siguis gran.
Sí.
I el circ... era com la primera opció, perquè tenim interioritzat, supos que també, de segon quin tipus de pel·lícules que seient amb acondroplàsia només pot formar part d'un espectacle de frics. No pot viure una vida normalitzada, no pot tenir una feina d'oficina, no pot tenir una casa, i clar, tu, en la teva història, en el teu exemple, desmontes tot aquest mite.
Claro, con el cuento queríamos un poco por romper con esos estereotipos, ¿no? Que la persona con acondroplasia no tiene por qué dedicarse al circo, no tiene por qué dedicarse a ser un bufón de la corte, como lo hacían antiguamente, no tiene por qué ser bombero torero, no tiene por qué ser un animador de la fiesta de la Min Jamal.
Aquí o sea, també podem entrar.
Precisament, si ara que cita aquest exemple de la festa de la Min Jamal, que clar, quan vares llegir la notícia, que vares pensar una altra...
Perdona, però si qualcú està despistat i s'incorpora en aquest
quan
moment...
Quan va fer 18 anys, la Min Jamal va fer una festassa i un dels titulars era Fiesta con enanos. Va ser com es titular de la Min Jamal, que ho trobava una cosa com molt exòtica, que també dius, no sé si hi ha més crueltat o més manca d'educació. Que de vegades també, no sé si és una combinació de les dues coses que pot ser letal. Però quan vares veure titulars com aquells, tu què vares pensar? Un altre pic que m'han sopegat en la mateixa pedra?
A mi lo que me molesto de eso... No fue tanto que, bueno, que se contrataran a personas con acondroplasia, porque al final, bueno, pues ahí eso es otro debate, sino que fuera noticia eso. Porque si tú contratas para tu fiesta un tío de 2,10 metros, que está buenísimo, está súper cachas y tal, no es noticia. Pero si contratas a una persona con acondroplasia, sí, que está haciendo el mismo trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí lo que me fastidió es eso, que se hiciera noticia de, pues, la Min Jamal contrata enanos, también con esa palabra, en vez de, pues eso que... No, si Lamin Jamal hubiera contratado actrices guapísimas, rubias, súper altas, tal, no hubiera sido noticia.
I hubiera sido, també, pues ya está. Pues. I això també és greu perquè és errada de periodistes, no? Dir, contratar enanos, aquí ja parlàvem d'un punt de partida erroni, no? Utilitzat per un periodista amb una paraula en desús i una paraula que ha fet molt de mal.
I a lo mejor tendría que ser noticia, así que es verdad, bueno... Pues sí, o sea, luego también está el debate.
Es notícia perquè és estantís que faci això.
No,
o sea,
sí,
no té
sí.
Nom que,
no, claro.
Que un referent, no? Perquè quina imatge pots donar després als nins. Per cert, parlant de nins, han llegit el teu llibre? Què diuen? Primeres reaccions? Perquè, clar, quan se fa un llibre infantil i se li dona als més petits, també és interessant pensar o escoltar què pensen ells, no?
Pues la verdad es que, no es porque sea mi libro, pero está gustando mucho, la gente está... Está muy...
Clar que sí.
M'ha agradat aquest subratllat. No és perquè sigui el meu, però t'he de dir...
Sí, claro.
Que és meravellós. Un llibre que tothom l'ha de tenir a casa.
Bueno, está gustando mucho. Sí que es verdad que es un libro que se puede leer tanto, ¿no? Si en una familia o en un colegio de niños con y sin acondroplasia. Está gustando tanto en familias eso, con niños con acondroplasia, porque al final estás dando voz y estás dando referente... a un niño que de repente no a lo mejor se sentía súper excluido de la sociedad, de repente ve un cuento y dice, ay, pues yo quiero ser como Carlos, quiero hacer como Carlos, y eso es lo más guay, ¿no? Y yo creo eso, que está gustando mucho, ya vamos por la segunda edición, que joder, que eso está guay, y también, bueno, pues ha cruzado el océano y está en Latinoamérica, creo que ahora mismo está en 6-7 países del continente americano, y estamos súper contentos, al final, bueno, pues gusta... Y sobre todo yo creo que está gustando mucho también, hay un detalle que pusimos, que es que yo cuando empecé a ser profe, mi primera clase era la clase de los patos. Y yo decidí, para un homenaje a la clase de los patos, fue poner un patito en cada una de las escenas del cuento. Y muchas veces lo que le gusta más a los niños es buscar el patito que leer el propio cuento. Así que bueno, cada uno se le divierte como quiere.
¿Tens algun testimoni de qualcun nin o alguna experiència personal d'alguna família que t'hagi dit, mira, Carlos, m'ha ajudat moltíssim el teu llibre perquè el meu fill, per exemple, no se sent tan tot sol, en un cas d'un nin o nina que pateix acondroplàsia. No sé si tens algun testimoni personal de qualcú que t'hagi traslladat la seva opinió.
Más que uno en concreto, tengo como un compendio de varios, que es como... En Latinoamérica, bueno, ya en España, ¿no? En Europa, los recursos para las personas con acondroplasia son bajos, pues en Latinoamérica son casi inexistentes. Y que haya llegado el cuento a Latinoamérica mola porque las mamás de Latinoamérica me están escribiendo agradeciéndome el trabajo, diciéndoles diciéndome que están súper contentas con el cuento, que su hijo se ha visto reflejado en mí, se ha visto con una oportunidad de querer, o sea, de poder hacer lo que él quiere, dentro de un orden siempre, y eso mola, ¿no? El otro día, de hecho, una madre estaba desesperada por comprarlo y se gastó un pastizal en comprarlo porque en su país aún no lo tenía, y a mí que una persona se gastara tanto dinero en comprarlo en una tienda de aquí para que se lo enviaran, movió cielo y tierra para que su hijo lo pudiera tener, y ahora su hijo está súper contento con el cuento y lo lee todos los días, pues, jo, me parece una historia muy bonita, la verdad.
Sempre en parlàvem amb esportistes, la importància de tenir referents o de saber que no estàs tot sol al món, que això també és important, sobretot una etapa tan important, ho dèiem, com quan ets, quan ets nin, que necessites saber que no ets únic en el món, i aquest conte podrà ajudar en això. Però tu ets molt actiu a xarxes. Te volia demanar també com és el dia a dia amb acondroplàsia. Perquè, clar, no sé si t'has hagut d'adaptar a teva, si no ha calgut que te l'adaptassis, ho deies, necessites certes ajudes, evidentment, però el món està preparat per tu o tu has hagut d'adaptar-te en cert gadgets o, sobretot, cert enginy per poder fer la teva vida en normalitat?
Sí que és verdad que, bueno, yo tengo 27 años y en estos 27 años yo sí que he notado como una diferencia, una evolución a la hora de adaptar las estructuras, pero sigue habiendo mogollón de barreras arquitectónicas. Al final, yo siempre lo digo, lo que está adaptado para una persona en silla de ruedas, lo está adaptado para nosotros, porque al final una persona en silla de ruedas y nosotros más o menos alcanzamos a la misma altura. Bueno, pues cada vez hay, yo qué sé, cuando tienes que llamar a un telefonillo, está el telefonillo más bajo, cuando tienes que acceder a un baño, los lavabos muchas veces ya están adaptados. Yo en mi casa, que me preguntabas, sí, bueno, me compré una casa hace un año y pico, me adapté a la cocina, me la puse a mi altura, los muebles en general me los puse a mi altura y ya tengo adaptada.
M'imagino, Carlos, cap tipus d'ajudes estatals, cap tipus de... O sí que existes...
Hay pocas, es verdad, que hay pocas, pero alguna hay. Yo sí que es verdad que no he podido disfrutar de ninguna porque, bueno, cada vez te ponen más pegas. Por ejemplo, otra adaptación es la del coche, ¿no? La del coche iba a pedir una ayuda y iba a poder pedirla, pero justo el año que le iba a pedir yo cambiaron los criterios y solo se podían pedir las personas con movilidad reducida. Yo movilidad reducida a día de hoy no tengo. Por lo tanto, a veces pues como que te ponen un poco de piedras en el camino para las ayudas y demás, pero eso, volviendo a lo de la casa de mis padres no estaba adaptada, pero usaba escalones de madera para llegar a las cosas, para cocinar, para qué sé yo, para estas cosas. Pero ahora que sí que vivo yo en mi casa... Sí que està adaptat.
Carlos, la família, un pilar fonamental, no?, en tot això. Com te varen donar una mà, ajudar, no sé, com se va desenvolupar, no?, tot el procés del teu creixement amb la teva família?
Pues yo creo que bueno, mis padres han normalizado siempre. Yo soy el cuarto de cuatro hermanos y, bueno, mis hermanos no tienen acondroplasia y como que mis padres me han tratado siempre igual que a los otros tres, lo han normalizado siempre muchísimo. Y muchas veces, hasta hoy en día a lo mejor me puede causar un problema, tanta normalización, tanta pensarme que soy como una persona normativa, a veces como que me puede causar problemas, decir, ostras, que no, que, Carlos, tío, que tú tienes acondroplasia, o sea, que...
Pero se está muy bien, claro, pensado de esta manera.
Y no, lo han normalizado siempre, tanto mis padres como sus amigos, mis hermanos y su entorno, el colegio, he tenido un mogollón de suerte con el colegio y el instituto al que he ido, que lo han normalizado siempre, me han ayudado... Por ejemplo, en las sillas, ¿no? Cuando ya vas a primaria o secundaria, los pies te cuelgan. Pues me ponía al colegio un escalón para que pudiera apoyar los pies. La verdad es que, bueno, súper. O sea, he tenido un mogollón de suerte con la gente que me ha rodeado. La sigo teniendo. Me rodea un círculo muy bonito. Y nada, tengo pues eso, normalizándolo.
I parlàvem de normalització, de donar exemple. Esteu compte que grande eres, pequeño Carlos, una bona mostra. Hem parlat de si havies hagut d'adaptar a teva o no, i també te volia demanar per les relacions interpersonals. Quan una persona pateix acondroplàsia, a l'hora de sortir de festa, et diu, sortir de festa per mi és un problema, perquè si quan va beguda, de vegades traspassa cert llindars que, si no n'has begut, no traspassaria.
Efectivament.
Clar, tu, l'hora de relacionar-te, de trobar parella, de poder crear el teu cercle d'amics, ha estat senzill poder-ho fer en segons quins entorns, que potser no estaven preparats o no tenien la cultura per saber com t'havien de tractar?
Bueno, con respecto a la fiesta, pues es eso. Hay días que como que me lo tengo que pensar un poco. Es decir, salgo de fiesta, estoy preparado para estar discutiendo con gente o que mis amigos se quieran meter en rollos. Pues hay días que te apetece y hay días que dices, paso, porque mis amigos me quieren mucho, mis amigos van a salir a defenderme, evidentemente. Claro. Y me apetece que salgan a defenderme a buscar gresca, pues sí, no, pues eso. Y luego, respecto a relaciones sociales, pues muchas veces la gente como que tiene esa idea, ¿no?, de que el enano hace gracia, y muchas veces al acercarse a ti es como, ah, hola, tal, no sé, buscando como que le hagas alguna broma, como que, yo qué sé, que te puedas hacer piruetas delante de él. Y muchas veces también la condescendencia, ¿no?, que es la esa mirada con la que la gente te mira. De hecho, ahora cuando venía al estudio, venía tal, y bueno, una señora me ha hablado, yo me he quitado el auricular, digo, ay, ¿qué pasa?, no sé qué. Ay, lo siento, me dice yo.
Ay, no.
Lo siento, ¿por qué? Y dice, no, pues... Y no hablaba. Y estaba así como, lo siento. Y digo, pero lo siento, ¿por qué, señora? Dice, bueno, hasta luego. Y se ha pirado. Y yo, jolín, ¿pero lo sientes por qué? Y claro, esa condescendencia con la que mucha gente, muchas veces la gente te mira te mira como que tú estuvieras pasándolo mal, tú tuvieras pena dentro. Y es como, todo lo contrario, soy súper feliz. Tengo una vida súper afortunada. Tengo gente súper guay a mi alrededor. No hay ninguna pena en mí. Y eso muchas veces también es una forma en la que la gente se relaciona contigo. ¿Sabes? Como, o pues eso, es como a veces incómodo de que la gente se acerque a ti por pena.
Fa falta persones com Carlos, no?, que puguin visibilitzar la contraplàcia a través de les xarxes socials. He de recordar, si el voleu seguir, a més ell parla pràcticament de tot, Grande Pequeno Carlos, aquí el teniu, fent referència també al títol del seu compte, parles de tot a les xarxes socials.
Sí, 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 hablamos, bueno, esa es la cuenta del cuento, ahí pues actualizamos un poco las cosas que hacemos con el cuento, a dónde está llegando, las posibles charlas que estoy haciendo con familias, ¿no?, y en colegios y demás. I ahí, pues, sí, hablamos.
Carlos,
también.
I abans de dir-te adéu com a professor, com ets? Ets estricte, és dur, no li passes ni això als teus alumnes, contamos.
Bueno, yo creo que soy bastante blandito. Bueno, sí que hay un poco de exigencia, evidentemente, pero al final yo trabajo con niños de 3, 4 y 5 años. A ver, les tienes que exigir en cuanto a normas, en cuanto a respeto, orden. Yo, pues, eso, quiero que los niños salgan preparados para la sociedad, sean niños respetuosos, sean niños... tolerantes, sean niños, jo, que hagan de este mundo un lugar mejor, ¿no? O sea, que cada día lo vemos más gris, jo, pues intentar desde la escuela hacerlo un poquito menos gris.
Jo estic segura que aquests nins que tenen la sort de tenir-te com a professor podran aprendre, no?, els grans valors de l'educació, una educació en igualtat que de ben segur li explicarà en Carlos. Recomanem aquest compte i torna a dir el compte d'Instagram perquè el podeu seguir, Grande Pequeno Carlos. Carlos, ha estat un gust conèixer-te. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres.
11:32, una aturada, continuem en el camí, en més propostes. Parlarem ara de la creatina, que tant està de moda. Tu per què creus que està tan de moda? És que tothom parla de la creatina, perquè si no prens creatina,
tothom
no
ets
ningú. Tu prens creatina, per
exacte,
cert.
Anava a dir, tothom va al múscul, excepte nosaltres, Marta Garau. Nosaltres aquí no m'ho trobaran, però bé, ara en parlarem.
Tot d'una amb el cardiòleg Andrés Glenny. Oh, don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leaders. El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Ara just ho dèiem abans dels anuncis, com la creatina sembla que ha vingut per quedar-se, aquesta substància que el nostre propi organisme ja produeix i que també podem obtenir a través de l'alimentació, sobretot amb aliments com la carn i el peix. Deia, ha vingut per quedar-se perquè tothom parla de creatina, però els experts alerten que cal diferenciar sobretot la creatina pura d'altres suplements de creatina que incorporen ingredients afegits perquè alguns efectes secundaris poden provenir d'aquests components en concret. Ara ho explicam.
De fet, els especialistes expliquen que els seus beneficis són reals, però estan més indicats en perfils concrets com persones amb pèrdua de massa muscular, programes de rehabilitació controlada o esportistes amb entrenament de força. Per parlar-ne de la creatina i de per què no tothom n'ha de prendre o quan n'han de prendre, saludant ja el cardiòleg Andrés Gleni. Andrés, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia. Com va?
Encantat de saludar-vos. La creatina, ara ho comentàvem amb la Marta, s'ha convertit en un dels suplements més populars del moment. Què és exactament, perquè els oients i els espectadors ho entenguin, i quina funció té dins el nostre organisme aquesta creatina?
Bueno, la creatina, bàsicament, és un precursor de lo que se vendría a ser la energía del cuerpo. O sea, de lo que tiene que ver con la creatina fosfoquinasa, ATP. El ATP vendría a ser la gasolina que usa nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos permite tener mejor rendimiento a nivel muscular en especial y menos agotamiento, ¿vale? Lo que pasa es que después podemos hablar un rato acerca de seguridades, estudios hechos y todo lo demás, ¿no? Es un tema un poquitito poco regulado, lamentablemente.
Ara que deis això, doctor, la creatina et segura per la població general o s'ha de prendre en certes precaucions? Ho dic perquè ara sembla que no pots anar al gimnàs si no duts el teu potet de prote
dins
la motxilla. I no sé si és del tot bo.
No, el tema es el siguiente, ¿no? Digamos, además, viniendo de cardiología, nosotros somos muy de evidencia, o sea, nosotros necesitamos que nos digan que algo es seguro. El único problema que tiene importante la creatina es que no tiene estudios de seguridad bien hechos. O sea, estudios de seguridad están hechos en gente muy joven y a muy poco tiempo. Entonces, nadie puede decir con tranquilidad que es algo que no es potencialmente perjudicial para el corazón. De hecho, aumenta el rendimiento cardíaco y encontrar algo que aumente el rendimiento cardíaco y no lo pueda dañar a largo plazo, hoy por hoy no hemos encontrado nada. Evidentemente, tampoco te puedo decir que es perjudicial, pues tampoco está demostrado. Pero desde la cardiología nosotros solemos ir al revés. O sea, pedimos que algo nos demuestre que es seguro y después lo podemos recomendar.
Val. Perdona, o sea, Andrés, amb aquest argument que acabes d'explicar, que és un argument perfecte perquè tothom entengui, no?, que és el component i per a què serveix, la moda de, ara prendré creatina, com si prengués, per exemple, omega 3, no? No, ni és el mateix, ni és el mateix tipus de vitamina, perquè, home, ja si això pot augmentar la freqüència cardíaca, aquí ja parlam d'un altre terreny. No sé què en penses d'aquesta moda de prendre creatina com si fos un suplement més afegir a la llista dels més habituals.
Yo en líneas generales voy bastante enemigo de los suplementos. Vale. Te diría de prácticamente todos, porque carecen de método científico. Así, a mí un suplemento que me demuestra que baja un evento, o sea, que baja un infarto, un ictus, una angina de pecho, perfecto, me indico. Un suplemento que no me demuestra eso, me intranquiliza. Un suplemento que me aumenta el rendimiento y no me puede decir esto es seguro, que esa es la situación actual a nivel científico de la creatina, no me deja tranquilo. O sea, en cardiología puntualmente, mi consejo a mis pacientes suele ser que si necesitan más creatina, ingieran más pescado, ingieran más un poquito de carnes en su dieta, una dieta balanceada, que es lo que podemos garantizar que nos va a aportar una creatina que es segura. En suplementos, soy muy, muy reticente, me explico. O sea, tengo que llamarme a ser muy prudente porque faltaría hacer un estudio bien hecho a largo plazo en gente más de edad, por lo menos de 40 años para arriba, para poder demostrar que es seguro.
No, anava a dir, doctor Leni, enteneu per aquesta febre, sobretot en els gimnasos, que tothom ha fet de la creatina com una religió? Una vegada més, per xarxes, per segon quin tipus de gurús, hem introduït a la nostra dieta un producte que potser no necessitam?
Jo considero que sí. O sea, que siempre he sido muy, muy partidario, como te decía, de que si tenemos que incorporar un producto, ese producto venga con la dieta habitual, que es lo más seguro. Porque pues los productos pseudonaturales, que digo yo, de naturales tienen poco. Pues ya vienen en una capsulita, en un comprimido, en un lo que sea, o sea, están elaborados. Como te decía, la gente que es procreatina va a decir tranquilo que esto es seguro. ¿Por qué? Porque no está hecho un estudio que demuestre que sea malo. Yo en general a mis pacientes, tanto incluso pacientes sanos, les suelo recomendar que eviten los suplementos. ¿Por qué? Porque todos tienen potenciales perjuicios, algunos más, otros menos demostrados. Y como te he dicho, hoy en día lamentablemente estamos en un momento en el que se ha puesto de moda que cualquiera lo indica como, como si tuviera un conocimiento médico del tema. Entonces eso es un poquito peligroso. Y hay muchos suplementos sabemos que son inocuos, como el magnesio, el colágeno, por decir cosas que no tienen demostrado utilidad, pero no son perjudiciales. Creatina es un caso en el que todavía estamos a mitad camino. No podríamos decir ni una cosa ni la otra.
Molt interessant l'argument del doctor Glenny com a cardiòleg sobre la creatina. El manco que la gent s'ho pensi més d'una vegada abans d'incorporar aquest suplement en la seva rutina, en el seu dia a dia. Doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No, de res.
Un apunt abans d'anar a publicitat. Avui vespre, a partir de les 9, el Palau de Marivent tornarà a ser l'escenari d'una de les cites institucionals més destacades de l'estiu.
Els reis Felip VI i Letícia oferiran la tradicional recepció a una representació de la societat balear amb l'assistència d'autoritats, representants institucionals i personalitats dels àmbits econòmic, cultural, esportiu i social. Entre els convidats hi haurà la presidenta del govern, Marga Proens, els membres de l'executiu autonòmic i també el president del Parlament, Gabriel Lecén. I per segon any, els homes podran anar fora corbata i en guayabera, que és aquesta camia que l'any passat varen descobrir que existia i que som de la Susana Griso a les noces de la setmana passada.
Guayabera un poc particular.
Era una guayabera colorful, seria el concepte. Les que varen veure a la recepció reial de l'any passat eren totes gairebé blanques. Era com si estiguessis a Cuba, però en el Palau de Marivent. La recepció d'aquest vespre posarà el punt final a l'agenda institucional de la família reial a Mallorca. Tot i això, el rei Felip VI encara té una darrera cita prevista a la nostra illa. Dissabte presidirà el lliurament dels trofeus de la 44a Copa del Rei Mafre de Vela, que es farà al Palau Reial de l'Almudaina després de la darrera jornada de competició.
I seguim en clau de crònica social perquè el lector nord-americà Michael Douglas ja és un dels primers ambaixadors de Terra d'Honor, la nova distinció creada pel Consell de Mallorca per reconèixer aquelles persones que han contribuït a projectar l'imatge de l'illa arreu de tot el món.
L'homenatge es va celebrar ahir a l'Espai Cultural al Costa Nord, a Vall de Mossa, impulsat fa 25 anys per Douglas mateix i restaurat recentment pel Consell. Durant l'acte, l'actor va definir Mallorca com la seva segona llar i va recordar que quan va posar en marxa Costa Nord mai hauria imaginat la dimensió que acabaria assolint aquest projecte. Va assegurar també que va néixer simplement com una idea, sense pensar que es convertiria en un espai cultural de referència. El president del Consell, Llorenç Galmés, va explicar que aquesta distinció neix amb vocació de continuïtat i que servirà per reconèixer any rere any, persones que des de la cultura, l'empresa, la comunicació, la ciència o l'esport contribueixen o han contribuït a difondre els valors, la identitat i el patrimoni de Mallorca. I vols saber quins altres guardonats...
Per favor.
En, que, per cert, ara veiem imatges de Michael Douglas, que van anar a la filla Cari, la filla de Catherine Zeta-Jones.
Catherine jo
no la vaig veure.
Jo tampoc. No.
I en aquesta primera edició també han estat distingits el dissenyador Pablo Herroz, la farmacèutica Marta Munà, l'empresària Mar Aldeguer, les periodistes Mario Eugenia Llagüe i Maria Àngels Alcàcer, perquè no ho catalanitza ella. El periodista francès Bernardo Paz, la model Sara Caballero, Rosario Nadal i també la vedette i artista Norma Duval, que aprofito per dir que Norma Duval va ser la protagonista del darrer capítol de Divas i Divins, un podcast sobre cinema i xafarderies que ja teniu a la vostra disposició al web Divetres Ràdio. Només heu de clicar a la secció de podcast, Divas i Divins, i no és perquè l'haguessin fet na Marta Grau i jo, però et cerca que ens va quedar un podcast meravellós. Tenim 8 capítols i el darrer és el de Norma Duval.
Una diva viva, perquè la resta viva, de les exacte. Divas de les quals vàrem parlar, evidentment, eren divas d'allà, feia un bon grapat d'anys. Sí. Divas i divins, perquè tenim dones i homes. Sempre
hi ha una
oportunitat per recuperar-ho.
Pretèrits. Però en Norma Duval la vàrem poder entrevistar a ella. Per això és el capítol especial que tanca aquesta primera temporada.
Amb aquesta recomanació, mos ficam ja a les 11:44 minuts. Uns consells més, tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque molta calor.
És a dir, fa calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor, psicològica.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ensenyarau. Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
De dilluns a divendres a les 9, Marta Grau et posa al dia.
I 46 minuts, focalitzem ara la nostra atenció en una proposta que serveix precisament per ajudar la fauna salvatge. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, i de sí, neix a Menorca una nova entitat per protegir els animals assilvestrats. És la Fundació del Rescat de Silvestrats. Reclama alternatives a les batudes de caça de cabres, paons reials i altres espècies no autòctones que s'han estès per la nostra illa. Ens acompanya na Betty de Cruz. Ella és la presidenta d'aquesta nova associació per a la protecció dels animals assilvestrats de Menorca. Com estàs, Betty? Bon dia. Buenos días.
Gracias.
Cuéntanos un poquito, eres de Londres, vives en Menorca.
Sí, 18 años.
18 años en la isla. Cuéntanos cómo nace y por qué esta nueva entidad.
Ok, so yo estaba buscando pavos reales para mi finca y encontrar este problema. Entonces hemos formado una asociación con un grupo de WhatsApp, una petición de change.org y hemos tenido la primera asamblea la semana pasada. Y tenemos tres cosas para hacer. Primera cosa, hablar con las autoridades para ver cuál es el hueco, la laguna que tenemos con esos animales. Es un problema porque nadie lo ha cuidado. Tenemos planes de gestión para las cabras, para los pavos reales y cualquier animal, pero urgente, cabras y pavos reales. No se puede decir que hay una plaga en Menorca si no han hecho un censo. Yo he pedido las inspecciones técnicas del Consejo Insular para ver si puede justificar la caza. Porque esos animales, si no hay otro remedio, tiene que ser rechazado.
Ha habido situaciones en Menorca y lo hemos visto en las noticias de este problema con las cabras, ¿no? Uh-huh. De que hay cabras silvestres, hay zonas donde hay más, no están los censos controlados, entonces uh-huh. también hay una problemática que se extiende a las personas. Entonces, bueno, hay todo uh-huh. ahí que supongo que es un poco también lo que os ha motivado, ¿no? Aparte de esta situación con los pavos reales, también las noticias en relación a las cabras salvajes.
Sí, y las cosechas que han perdido los países y ganaderos. Claro. Esa es la otra cosa que tenemos que hacer, es hablar con esa gente para decir, identificar dónde tienes el problema y cuántos hay y qué quieres hacer. Y la gente me ha llamado. Me ha dicho, hemos leído en el periódico que estás rescatando esos animales. Los quitamos de nuestra finca. Pero tenemos que contarlos. Tenemos que decir al capturador dónde están. Y la otra cosa es, necesitamos el apoyo del público. Tenemos un email ahora donde la gente puede dejar las ubicaciones de algunos animales que han visto. Y estamos buscando adoptantes para los pavos reales. La otra cosa que vamos a empezar el jueves es hablar con los ganaderos para ver si algunos de esos cabras son autóctonos. Hay un tipo que puede ser autóctono si está cubierto por el patrimonio cultural. Uh-huh. Entonces vamos a investigar este también. No vamos a hacer nada físico, aunque yo, yendo en las rocas para las cabras la semana pasada, me ha matado.
Claro, claro. ¿Hay un vacío legal en todo esto, Betty?
No es un vacío. Están cubiertos legal, pero uh-huh. la solución es matarlos, llevarlos al matadero.
Vale.
Y podemos tener un patrimonio de cabras que hacen cortafuegos. Ayer en el periódico ha salido que todos los ayuntamientos quieren un faja de 30 metros en cada urbanización o puntos eléctricos y todo esto. Uh-huh. ¿Y las cabras? ¿Se puede hacer esto? ¿Viven por ahí?
Claro, hay unos... Hay unas consecuencias en el medio natural, en los cultivos, en los jardines de algunas casas, urbanizaciones, que pueden ser negativas, y por eso, sobre todo si hay muchas, pero también hay una parte que tienen que regular en el medio ambiente y uh-huh. que es positivo también uh-huh. para nuestros bosques.
Algunos están amparados. Los gatos asilvestrados lo cuidan las protectoras. Uh-huh. Los hurones y las tortugas invasores están protegidos por GOB.
Claro.
El problema es
las
que...
Las cabras no están protegidas.
No. Y los pavos reales.
Tampoco.
Y tampoco hay recursos para todo esto. Claro. Pero no puedes... quitar los depredadores, los carnívoros, y dejar los herbívoros en el campo para comer las cosechas. Tenemos que tener la misma regla para todos.
Claro, hay unas normas en el caso de los gatos, está regulado por el Consejo uh-huh. Insular de Menorca, uh-huh. Por las protectoras.
Muy
por
bien.
El, uh-huh. está, porque, claro, son especies que pueden proliferar y considerarse una plaga. Es lo mismo que también puede ser estas otras especies. ¿Habéis hablado con la administración desde que os habéis creado o cuánto lleváis?
Sí. Como
todo muy nuevo, ¿no, Betty?
Mando emails todos los días a... el departamento responsable para esto son Medinatural uh-huh. y Gestión Forestal.
Claro.
Pero claro, ellos van a delegarlo al Consejo Insular, que van a delegarlo a los ayuntamientos. Entonces, mando emails todos los días y estoy esperando los 3 meses de plazo que tiene obligatoriamente para contestarme.
¿Quines mesures de control, medidas de control, de reubicación para gestionar estas poblaciones sin que se tengan que sacrificar proponéis desde la asociación, Betty?
Sí, tenemos varios individuales con fincas que quieren adoptarlos. También estoy hablando en secreto con algunas instituciones que
en
tienen
secreto,
mucho,
¿eh?
mucho terreno.
No te me vas a contar mucho más.
Puede darnos un trozo de su terreno, porque tiene mucho en Menorca. Y no hace falta cuidarlos, solo vallarlos. Y yo creo que la asociación puede pagar las vallas, no tenemos problema con dinero. Tengo una alerta en mi móvil para subvenciones,
¿Hay subvenciones?
Creo que sí, de nivel europeo, de nivel de Consejo, de nivel de Baleares, sí. hay, pero yo creo que estamos bien de dinero. No vamos a pedir mucho, lo que pedimos es que las autoridades cumplen con sus deberes. Yo he memorizado el BOE y decretos reales y todo esto para los animales.
Así que
tenemos un buen grupo de gente, somos pocos.
¿Cuántos sois en la asociación?
Tenemos 26. En la asociación no hemos hecho socios. En el grupo de WhatsApp tenemos 25 personas, 26 personas. Hay otro grupo específicamente para cabras que estaba en mayo, ha surgido todo esto. Ellos tienen 36 personas y pronto vamos a pedir socios. No hace falta muchos socios, lo que hace falta es que la gente nos contacte diciendo que he visto un pavo real en Fornell, he visto cabras y vamos a hacer un mapa, un plano para la empresa capturadora, si hace falta que usamos una empresa capturadora.
Claro, primero importante eso. Situarlas. Sí. Hay muchas zonas donde recurrentemente no se habla en sí. Menorca de cabras silvestres y que en alguna vez incluso se han tomado medidas que siempre ha sido el claro, sacrificio.
Claro,
¿no?
Pero nadie, las autoridades no pueden decir que vamos a dar un orden de caza si no han hecho una inspección. Y no una inspección, va a mediodía a la finca, echa un vistazo y ya está. Tenemos una empresa capturadora que tiene un dron y con permiso, este es el problema, necesitamos permiso de las fincas y las fincas de los pavos reales se han ido muy, muy silenciosos porque ya es la temporada de caza y pueden hacer lo que, pues los que tienen autorizaciones pueden hacer lo que quieren.
¿Cuánto hace que estáis, Betty, que habéis empezado con toda esta asociación y esta nueva entidad?
Finales de mayo.
Finales de mayo, así que es una entidad nueva en la que os puede la gente que nos esté escuchando o viendo se puede poner en contacto con vosotros. Uh-huh. En redes sociales os encontramos, que siempre es lo más rápido hoy en día.
Sí. Estamos ahí en
estáis.
Ello.
Estáis en ello. Sobre todo aquí esta importancia, ¿no? De primero hacer esta radiografía y que la gente se ponga en contacto con esta nueva entidad para uh-huh. decir dónde han visto cabras o también paons reials y altres espècies no autòctones que estan en parrilla. Betty, muchas gracias. Uh-huh. Que vaya sí. muy bien.
Gracias
por estar con nosotros. Aquesta és la informació d'aquesta nova entitat que neix per protegir els animals assilvestrats de Menorca.
Moltíssimes gràcies, companyes. Són les 11:56, temps d'esport. I l'actualitat esportiva avui ve de la mà del Xisco Ribas. Bon dia, Marc.
Bon dia, i d'avui tocarà parlar de vela perquè d'aquí res començarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Aquest migdia debutaran 5 de les 6 classes participants amb 84 equips del centenar que competiran pel títol, inclòs també l'Hispània del rei Felip VI. Només la classe femenina esperarà a demà dimecres per estrenar els seus casellers. I, de fet, amb aquest mateix motiu, el programa Esports 3 i Vetre Ràdio a partir de la 1:05 s'emetrà en directe des del mateix Reial Club Nàutic de Palma.
Pues escoltam tot d'una i també donarem els detalls d'aquesta Copa del Rei. Eivissa i Formentera, començant per Laura Tur també, amb els continguts del programa El Dia. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui començarem el programa parlant d'un projecte audiovisual sobre història, impulsat pel jove eivissenc Joan Serra Bofill, i ho faim perquè aquí a Eivissa ja estem en plenes festes de la Terra, i avui volem parlar del seu documental més recent sobre el setge de Medina i Eivissa. Més tard tindrem sessió doble de cinema amb el periodista i cinèfil David Ventura, nova secció on repassarem què tenim en cartellera cada setmana a les sales de les Pitiuses i completarem el programa fent classes de repàs, Marta, una cosa així com molt típica de l'estiu pels estudiants a qui els hi ha quedat alguna assignatura. Nosaltres repassarem algunes assignatures pendents també que ens ha deixat la temporada regular del programa, tot això.
I Clara i Mami, de nou a Menorca.
Aquí seguim. Avui al Dia Menorca parlarem amb el menorquí Fernando Saura. Ell és biòleg i és el cap del projecte Life Duero, que s'està desenvolupant a la comarca de la Moranya, a Galícia, per restaurar els aqüífers d'aquesta zona. Així que parlarem de com podem recuperar els aqüífers a Menorca en un moment on les reserves hídriques estan sota mínims. Després vos presentarem el nou llibre de l'escriptor menorquí Pau Faner, La pàtria perduda. És dimarts. Per tant, ens visitarà el nostre genealogista de capçalera, Antoni Todorí, i la seva secció Ses cosetes d'en Todorí.
I acabam amb els continguts del Dia a Mallorca i Jaume Noguera. Què tenim preparat per aquest dimarts?
Mira, avui parlarem de les escoles d'estiu, de l'entitat Espiral, que són molt útils, i també amb en Víctor Barriento, que ha fundat We Are Families. Què fer tu que tens infants en sols els lots en l'estiu?
És una gran pregunta.
Després anirem a Alcudi perquè continua havent fondatges il·legals. Si en tira un mort i el fem una bona per en lloc de no tirar el ferrató, això fa molt de mal en el fons marí. I ja sé que no heu parlat, però les persones amb ulls clars o ulls cels tenen el mateix perill de mirar l'eclipsi dia 12, o no?
És una pregunta superinteressant. Nosaltres hem parlat d'oeres en general i de com mirar l'eclipsi, però no m'havia plantejat...
I si t'has de posar les oeres damunt,
sí, les has de posar damunt, però no m'havia plantejat el tema dels ulls clars, i és molt interessant.
I si creus que t'has fet mal, que has de fer? En parlarem amb la doctora Rosselló.
I llavors, escolta'm, perquè és informació molt interessant. Tornant demà a partir de les 9, gràcies per seguir-nos. You knew just what I was there for.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Començant amb la informació a Eivissa, on ja s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan.